Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'avui dimecres, dia 22 de maig. Obrim avui destacant que la Paeria de Balaguer demana una pròrroga a l'Agència de Residus de Catalunya per a la instal·lació dels contenidors tancats. La seva implantació compta amb una subvenció de 340.000 euros d'aquest organisme. L'equip de govern treballa actualment perquè la seva adquisició surti a concurs durant el juliol. La licitació contempla la compra de 240 contenidors, 120 per a cada fracció, la de rebuig i l'organització, i serviran per substituir els actuals i també per habilitar 8 illes més de contenidors aquí a la ciutat. Obrim avui parlant de residus, de contenidors, però també tractem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell comarcal, avui destacarem que surt a licitació la reforma de l'enllumenat del nucli de Santa Linya per canviar els fanals actuals a tecnologia LED. L'actuació compta amb un pressupost de gairebé 109.000 euros. D'altra banda, també destaquem avui que els canals d'Urgell acorden l'assignació del quart hidro a les parcel·les de rec del canal principal i també que les escoles agràries inicien el període de preinscripcions als cicles formatius per al curs 2024-2025. Parlarem també avui dels nous reconeixements per a tres cellers de la denominació d'origen Costers del Segre, noves puntuacions Parker per Castell d'Encús i Purgatori i medalla Gran Or Girobí per Geol del celler Tomàs Cusiner. Parlarem també avui de l'Arpia Balaguer Medieval. Aquest dijous comencen els actes amb una ruta gastronòmica per un total de 10 bars i restaurants de la ciutat, acompanyats d'una cercavila. D'altra banda, a nivell comarcal, avui els explicarem que la central hidroelèctrica de Camarasa, d'Endesa, acollirà el proper dissabte el segon concert del cicle de música a contracorrent. I també parlarem del cicle Concerts a la Natura. Aquest dissabte es dona el tret de sortida a aquest esdeveniment, que des d'ara i fins al setembre portarà un concert diferent a cadascun dels quatre nuclis que formen el municipi de les Avellanes i Santa Linya. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Explicarem que el proper cap de setmana es disputarà a Balaguer la final a 4 de Copa Catalunya Femenina, en la qual hi estarà present el primer equip del Club Bàsquet Balaguer. Recordem, una final a 4 que donarà ascens al guanyador entre els quatre equips participants a la categoria màxima del bàsquet català, la Supercopa. I justament hi participarà, com dèiem, el primer equip femení del Club Bàsquet Balaguer, un Club Bàsquet Balaguer que també ha anunciat que està organitzant jornades de portes obertes del 27 de maig al 7 de juny. També ho explicarem a l'informatiu d'avui. A banda, també tindrem natació amb els 10 nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer que van participar a la final per delegacions amb la selecció de Lleida.
Comencem avui l'informatiu destacant que la Paeria de Balaguer ha demanat una pròrroga a l'Agència de Residus de Catalunya per a la instal·lació a la ciutat dels contenidors tancats, és a dir, amb targeta identificativa. La implantació dels nous contenidors compta amb un pressupost de 378.000 euros i la subvenció prevista per part de l'Agència de Residus és de 340.000. Actualment s'està treballant en la redacció dels plecs de clàusules per treure l'adquisició dels contenidors a concurs. Així ho ha avançat a Ràdio Balaguer la paera en cap Lorena González, que confia que la licitació pugui sortir durant el mes de juliol. González diu també que els contenidors que hi ha actualment soterrats s'adaptaran al nou sistema i els que estan a la superfície se substituiran per uns altres que porten ja incorporat el mètode de la targeta identificativa.
En aquest moment estan fent la redacció dels plecs tècnics per poder fer la licitació dels contenidors, diguéssim, tancats, val? Primer hi ha dues línies, no? Una que se tancaran els contenidors soterrats amb aquest sistema per posar en targetes i els de superfície serien adquisició de contenidors ja amb aquest sistema. Per tant, s'ha de fer aquesta licitació, que es preveurà que pugui sortir cap allà al juliol, aproximadament, però sí que, de moment, veient els terminis i demés, sí que hem procedit a fer una demanda de pròrroga de temps perquè ens puguem tenir aquesta pròrroga per agafar la subvenció, no? Perquè penseu que tenim 2025 pel tema de la instauració també de la taxa justa. Per tant, és una qüestió que hem d'anar fent, però els terminis també són els que som i sabem d'altres municipis que han demanat aquesta pròrroga i que sembla ser que els han acceptat i, de moment, hem fet el mateix. Hem demanat aquesta pròrroga, però, de moment, no en tenim resposta.
La licitació contemplarà, segons ha manifestat la mateixa Paera en Cap, la compra de 240 contenidors, 120 per a cada fracció, la de rebuig i l'orgànica. Serviran també, diu, per substituir els actuals i per habilitar 8 illes de contenidors més.
I pel que fa a la subvenció dels contenidors tancats, estem fent la licitació per adquisició de 120 contenidors per rebuig i 120 per orgànica, que són el que nosaltres tenim, no, ara, perquè recordeu que la selectiva forma part del Consell Comarcal i entra en la seva licitació, per tant, per part de la paeria fem el tema del rebuig i de l'orgànica, es preveuen 120 contenidors de cada fracció, i que és veritat que ara són menys, ara són una norantena llarga, de cadascun, però sí que és veritat que hem de comptar doncs, els que se puguin tenir de reposició i de substitució, però també tenim en compte que s'incrementaran 8 illes més, que també s'hauran de tenir en compte doncs, amb aquest increment de contenidors. Per tant, comptem amb 8 illes més, diguéssim, de cara a aquesta licitació i l'increment de fins a 120 contenidors, tant de rebuig com de matèria orgànica.
L'adquisició dels contenidors tancats és un dels projectes previstos en el pressupost d'aquest 2024 i l'equip de govern municipal treballa perquè el canvi sigui una realitat abans de finals d'any. Parlem ara de l'Arpia Balaguer Medieval, la capital de la Noguera. Celebrarà aquesta festa del 23 al 26 de maig. Els actes començaran aquest any, demà dijous, amb una ruta gastronòmica acompanyada d'una cercavila.
La ciutat de Balaguer es converteix en el marc idoni per recrear l'època medieval al vell mig del centre històric, transformant-se en un poblat amb un mercat. Un espai gastronòmic, el de les tavernes, on es pot menjar i beure i escoltar concerts de música tradicional. L'oferta comercial i cultural del mercat medieval es complementa amb diferents activitats lúdiques variades i per a totes les edats. Els actes, però, de l'Arpia Balaguer Medieval comencen enguany dijous amb una ruta gastronòmica per un total de 10 bars i restaurants de la ciutat acompanyats d'una cercavila amb els grups Els Taverners i Maria Bullfarines. Aquesta és una de les novetats d'enguany, segons ha explicat la cap de l'àrea de promoció, Fires i Festes de la Paeria, Antoneta Martínez, que també diu que serà una acció molt dinàmica que donarà ambient a la ciutat.
Sortirem de la plaça al Mercadal i farem el recorregut dels 10 restaurants o bars que s'han inscrit per tal de fer una tapa o un plat d'origen de tipus medieval. Anirem acompanyats de la Maria Bullfarines, aquest personatge tan nostre i tan simpàtic, i també d'un grup de grallers anomenats els Taverners. Penso que això serà una acció ja molt dinàmica, que donarà ambient ja a la ciutadania, i després recordar que aquestes tapes es podran degustar o assaborir durant els 4 dies, de dijous fins a diumenge, a cada local, on tindran una enganxina que marquen que ells hi participen.
En aquesta ruta gastronòmica, els restaurants de la ciutat oferiran una tapa o un plat d'origen medieval. Participen els establiments Bàrbar, Nomad, Bucket and Coffee, New Coop, Sant Jordi, L'Obistró, De Cal Pepito, Foglent, 1900, Tito, Les Tres Bruixes i La Rosaleda. Pel que fa al mercat medieval, s'inaugurarà divendres a la nit a l'espai de les tavernes, on tindrà lloc un concert amb el grup Ghetto Techno, per tal que els joves també s'integrin en aquesta festa. El tema que vehicularà la festa de l'Arpia enguany són els 600 anys de la mort de la contesa Isabel d'Aragó i el tema de la jornada d'estudis Rei Pere el Cerimoniós serà la maternitat a l'edat mitjana. La jornada se celebrarà el divendres i comptaran diversos especialistes que tractaran la maternitat des de la bioarqueologia. Tampoc enguany no faltarà la mostra d'antics oficis que es farà tant dissabte com diumenge, o el campament medieval que s'instal·larà com cada any al Parc de la Transegre. L'espai infantil s'ubicarà de nou a la plaça del Pou. Es pot consultar tota l'àmplia programació d'aquesta festa de l'Arpia Balaguer Medieval al web arpia.balaguer.cat.
I anem ara a comarca. Ha sortit a licitació la reforma de l'enllumenat del nucli de Santa Linya per canviar els fanals actuals a tecnologia LED. L'actuació té un pressupost de 109.000 euros i ben clos.
L'Ajuntament justifica la necessitat de la intervenció pel fet que actualment totes les lluminàries del nucli són de vapor de sodi, amb un consum elevat, i que emeten a més flux lumínic per sobre del pla horitzontal, provocant contaminació lumínica al cel. Així mateix, alguns dels fanals es troben subjectats sobre pals de fusta de telecomunicacions, una situació que també caldrà corregir. Una altra de les accions serà la substitució del sistema d'accionament de l'enllumenat, permetent al nou realitzar una reducció del 40% del flux a mitjanit. Actualment, Santalinya és l'únic dels quatre pobles del municipi de les Avellanes i Santalinya que encara no disposa d'enllumenat amb sistema LED. I amb aquesta renovació, tot el municipi complirà amb la normativa actual i aconseguirà un major estalvi econòmic. L'actuació compta amb un pressupost de licitació de 108.602 euros IVA inclòs, que l'Ajuntament preveu finançar amb fons europeus inclosos dins el mecanisme de recuperació, transformació i resiliència, el Next Generation.
I parlem ara dels canals d'Urgell perquè han acordat l'assignació del quart hidro a les parcel·les de rec del canal principal.
Així, la Junta de Govern de la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell ha acordat aquest dimarts l'assignació del quart hidro amb caràcter immediat a totes les parcel·les del rec del canal principal. I és que les precipitacions del mes de maig han generat unes aportacions favorables del riu Segre, incrementant així les reserves als embassaments d'Oliana i Rial, de manera que s'ha pogut donar garantia al subministrament d'un quart rec al canal principal d'Urgell. A més, el proper dilluns, dia 27 de maig, es donarà accés públic a la consulta de l'estat d'hidros de totes les parcel·les de la zona regable del canal principal a través de la pàgina web de la Comunitat General www.canaldurgell.cat. Recordem que en un principi el canal d'Urgell va ajornar el quart rec previst perquè consideraven que el desgel i les pluges no eren suficients. En aquest sentit, la plataforma Manifest del Gran Urgell van demanar als directius del canal més informació i transparència respecte a aquesta nefasta decisió i volien saber com es justificava i també els hectòmetres cúbics que s'havien consumit fins ara.
I parlem ara de les escoles agràries perquè inicien el període de preinscripcions als cicles formatius per al curs acadèmic 2024-2025.
Les escoles agràries del Servei de Formació Agrària del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya han iniciat un nou període de preinscripcions als cicles formatius que imparteixen, uns estudis que tenen l'objectiu de professionalitzar el sector alimentari, agropecuari i forestal mitjançant la millora de la qualificació dels seus professionals. Els estudiants interessats a cursar un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior poden efectuar la seva preinscripció del 24 al 30 de maig. Les matrícules per als cicles formatius de grau mitjà es faran del 17 al 22 de juliol, mentre que per als de grau superior seran del 15 al 18 de juliol. Tot el procés de sol·licitud de preinscripció als cicles formatius es fa en línia i es pot dur a terme en format electrònic o en suport informàtic, tal i com es detalla a la pàgina web Preinscripció del Departament d'Educació. Els 15 centres distribuïts per tot el territori català ofereixen un total de 24 cicles formatius entre els de grau mitjà i els de grau superior, enfocats a diversos camps d'aprenentatge: la indústria alimentària, l'elaboració d'olis d'oliva i vins, el màrqueting i la publicitat aplicats al món de l'enologia, la producció agroecològica i agropecuària, la gestió forestal i del medi natural, el paisatgisme i el medi rural, la ramaderia i l'assistència en sanitat animal i les activitats equestres. Tots ells treballen en xarxa per tal de compartir coneixements, competències i recursos i així poder oferir una formació de major qualitat a l'alumnat. Aquests estudis es distingeixen per brindar una formació professional adaptada a les necessitats actuals del sector, oferint classes personalitzades i pràctiques. Al finalitzar els estudis, l'alumnat podrà treballar en diferents àmbits de la indústria alimentària, com ara departaments de qualitat, equips de producció, cellers en la transformació de productes agroalimentaris o bé en empreses agrícoles, ramaderes i forestals, entre d'altres. Durant el passat any 2023 van passar més de 7.000 alumnes de formació contínua que van realitzar cursos a les escoles agràries, més de 6.100 assistents a jornades de transferència tecnològica i més de 680 estudiants de cicles formatius.
I parlem ara de vins, fins a 13 vins de Castell d'en Cus, de l'enòleg Raül Bovet, i el Purgatori 2021 de la família Torres han obtingut més de 90 punts en les últimes valoracions conegudes com a punts Parker i que aquí a l'estat espanyol corren a càrrec del crític Luis Gutiérrez, mentre que la fira Giroví ha distingit el vi Geol 2018 de Tomàs Cusiner amb una medalla Gran Or en la categoria Vi Negre Criança. El vi costès del Segre més valorat, amb 97 punts, ha estat el Castell d'en Cus, concretament Maijan 2018, un vi dolç de Brema Tardana, fruit d'un cupatge de raïms, semillon i Sauvignon Blanc. Amb un nas intens i complex on es perceben notes de préssec i caoba fina, el Maijan 2018 presenta una entrada en boca amb notes d'albercoc i nervi que l'acompanya. Pel que fa al Purgatori 2021, un vi de criança, cupatge de carinyena i garnatxa negra, és un vi fresc, llaminer i fins a cert punt una mica més més lleuger. El Jol 2018 del celler Tomàs Cusinet del Vilosell és un vi negre de criança i llarga guarda elaborat amb carinyena, merlot, cabernet i sauvignon. I anem ara fins a Camarasa. El proper dissabte, la central hidroelèctrica d'aquest municipi acollirà el segon concert del cicle Música a Contracorrent amb l'objectiu de donar a conèixer i posar en valor el patrimoni i el paisatge hidroelèctric que va néixer al territori ara fa més de 100 anys. Es tracta d'una proposta cultural impulsada per l'associació Pirineu Watt i que compta amb la col·laboració d'Endesa i la seva divisió de renovables, també d'ajuntaments i equipaments del Pirineu Occidental i de Lleida Ciutat.
L'actuació musical anirà a càrrec de les camarasines Júlia i Sandra i per assistir-hi cal inscripció prèvia abans del dijous dia 23, ja que l'aforament és limitat. La jornada, que serà gratuïta, s'arrodonirà amb una visita guiada a peu a càrrec d'Espai Orígens. Començarà al mateix aparcament de la central a 2:15 del matí i porta per nom Història passada i present de la central hidroelèctrica de Camarasa. Un cop finalitzat el concert, els assistents també podran gaudir d'un vermut. Enguany se celebra la segona edició del cicle musical i són tres els equipaments on s'han programat concerts de petit format aquesta primavera i estiu. El primer va ser el passat 30 de març a la central hidroelèctrica del Talar, coincidint amb la inauguració de la temporada de l'Espai Patrimonial. El segon, el que es durà a terme el cap de setmana vinent a Camarasa, i el tercer està previst pel dia 2 d'agost al Museu de l'Aigua de Lleida, amb la celebració de l'espectacle H2O, Les formes de l'aigua, amenitzat per un quartet combinat amb música electrònica.
I continuem encara parlant de música abans de la informació esportiva. Aquest proper dissabte es donarà el tret de sortida al cicle Concerts a la Natura, que des d'ara i fins al setembre portarà un concert diferent a cadascun dels quatre nuclis que componen les Avellanes i Santa Linya. El primer es farà a Tartareu i anirà a càrrec de Nasty Lovers, un concert amb història de fons, una banda sonora amb el millor de les últimes dècades com a centre d'un relat de resiliència, amistat i aprenentatge. És una proposta gratuïta que es farà a les 9 del vespre a la plaça Sant Miquel de Tartareu. A més, hi haurà possibilitat de sopar amb entrepà més beguda per 5 euros. Dit això, donem ara sí pas a la secció esportiva d'avui dimecres.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, ho fem per explicar en primer lloc que aquest pròxim cap de setmana es disputarà a Balaguer la final a 4 de Copa Catalunya Femenina, en la qual hi estarà present el primer equip del Club Bàsquet Balaguer. El dissabte jugaran les dues semifinals i el diumenge tindrà lloc la gran final. Les balaguerines se les veuran a 6:45 de la tarda, al 1 d'octubre, el dissabte, contra el Sant Gervasi. L'equip que es faci amb la victòria competirà a la final del diumenge contra el guanyador del Gegeig B contra l'Espanyol. Aquesta final, la de diumenge, es disputarà a 6:45 de la tarda. Serà tot just després del partit en què es decidirà el tercer i quart lloc. Recordem que l'equip guanyador d'aquesta final a 4 aconseguirà l'ascens a la màxima categoria del bàsquet català, la Supercopa. I ja que parlem justament de bàsquet i del Club Bàsquet Balaguer, expliquem que està organitzant també jornades de portes obertes. Concretament seran del 27 de maig al 7 de juny. Unes jornades que estan adreçades a infants i joves nascuts entre els anys 2006 i 2020, amb dos inclosos. Aquestes aniran a càrrec dels mateixos entrenadors responsables dels equips corresponents per edat. El club ha penjat a les seues xarxes socials un quadrant amb els dies i llocs on es realitzaran les activitats per a cada equip. Els pares interessats a que el seu fill o filla pugui provar l'esport del bàsquet poden enviar un correu a coordinacio@cbbalaguer.cat indicant el nom, cognom i data de naixement de l'infant, a més d'un telèfon de contacte. I parlem de natació perquè el passat diumenge 19 de maig la selecció de Lleida va participar en la final de delegacions disputada al Club Natació Lloret de Mar. En aquesta competició hi van participar 6 delegacions: Baix Llobregat, Lleida, Girona, Catalunya Central, Anoia, Penedès, Vallès i Tarragona. Els nedadors seleccionats del Club Natació Balaguer per participar-hi van ser en infantils Arnau Rojo, Martín Osàs i Hug Ramonet, en alevins Berta Sant Martín, Clàudia Bravo, Nil Massana, Sergi Martínez i Xavier Bosch, i pel que fa a benjamins i prebenjamins, Xavier Rovira i Laura Guiu. Destaquen el nivell individual, la mínima estatal alevina de la Berta Sant Martín en la prova del 50 esquena, a més d'algunes mínimes pel Campionat de Catalunya i diverses millors marques personals.
Entrem en l'última part de l'informatiu d'avui, dimecres 22 de maig. Fem, com sempre, en la part final de l'informatiu una mirada a les portades dels diaris. Avui el diari Segre obre destacant que dos urbans de Tàrrega salven la vida a una nena de 7 mesos que s'ofegava. No podia respirar perquè un tros de patata, diu, li obstruïa el coll. També destaca avui aquest rotatiu que la climatització de col·legis i instituts avança de forma molt lenta i limitada, i també diu que la cadena Bookish compra la llibreria Casella Elles de Lleida. Els quatre socis no tenen relleu generacional i han pres aquesta decisió difícil, diuen, per salvar aquest establiment centenari del carrer Major que mantindrà el nom. La Rosa diu que alcaldes del sud d'Espanya envien temporers cap a Lleida. És el principal titular del diari La Mañana, que també destaca que dos urbans de Tàrrega salven la vida d'un nadó. Diu també La Mañana que Les Borges reclama a la Caixa per un bloc ocupat, i també destaca que Lleida comptarà amb 4.000 places més setmanals d'alta velocitat. El Punt Avui avui obre destacant el tabú menstrual, i destaca que el dolor de regla s'ha normalitzat durant segles per pudor o reserva, i ara emergeix en el debat general sobre pobresa menstrual i l'equitat de gènere. Altres titulars d'aquest rotatiu són que el nou Parlament es constituirà l'endemà del 9J, és a dir, del 9 de juny. La Constitució de la Cambra esgota el calendari i es farà després de les eleccions europees. I també avui parla el Punt Avui del front docent contra els atacs al català a les Illes Balears i al País Valencià. Amb aquesta mirada a les portades d'avui, dels diaris d'avui, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.